Fabricació pròpia.
Molt bona tarda a tothom. Estem escoltant les Ligas Menores, una banda d'indie rock argentina, amb el tema Accidente. Aquest tema s'està convertint aquests dies en una de les cançons que més sonen a TikTok. I com que aquesta setmana estem tots molt connectats, doncs volem aprofundir en el tema. La cançó justament aprofundeix en aquesta lluita emocional que podem tenir per aquest anhel de connexió, de creativitat, d'alliberament, en un dia a dia, per al protagonista de la cançó, que es converteix en una vida que podria arribar a ser estancada. Al final de la cançó, però, aquell anhel desapareix i la frustració experimentats finalment porta una sensació d'esperança i d'anticipació per un futur més brillant. Prenem nota. Benvinguts a la tarda filosòfica de Ràdio Cel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Vinga, va, aplaudiments a Xavi Toscano, que ja ens ha informat del que ha passat en el dia d'avui. A l'Estel Mitge, ja sabeu, cada dia a partir de les dues, i després la colla del Fabricació. A la sotsdirecció del Fabricació, Marta Jarque.
Good afternoon.
Els guions avui sempre. Cesc Marginet, com estàs?
Molt bé, estupendament.
És la feina, també.
Estic molt bé.
No?
Sí,
no, guions bé, tot
estic enyorat. Fa una setmana érem al Palau Robert i voldria... I voldria tornar, ja.
Ai, com passa el temps.
És ben bé que fa 4 dies que estàs aquí.
Clar, la perspectiva del temps és
una
diferent.
Una il·lusió,
clar.
Sí, sí.
Clar. Ostres, però jo, mira, no hi hem dit cap menció, aquest matí.
No? I mira que les setmanes abans...
Sí?
No, que l'hem mencionat aquest matí.
De fet, l'he mencionat jo.
Fa tant de temps ja d'aquest matí, Mercè.
Quantes coses. Exacte, fa tant de temps d'aquest matí. A la producció, Francisco Uri, com estàs?
No sé ben bé on soc. Refredat incipient.
Ai, no fotis.
Calla. Que jo també.
Sí, oi?
Això és l'Ester.
Deia la mèdica...
Uf! No, que l'Ester... No. Que ja... L'Ester ja està curada. Ja està curada.
Motiu pel qual...
No, però... O sigui, en el període que ens podia haver contagiat...
Sí.
Ja...
No, això és... Jo és
que... Per tant, hi ha una altra persona a la redacció...
Jo tinc una persona a casa que provoca aquestes coses.
Això sí. Com menudeta.
Minuta.
Això sí.
Un marciano d'aquells d'en Maussan.
Ai, no me'n parlis.
Francisco, doncs, igual ets tu el que ens has d'aquí
passant. Doncs podria ser. Sóc el pacient zero.
I d'aquí una setmana, tots malalts.
Sí. I la Mèdia ja fa dies que està recuperada, que també ho hem de dir.
Sí.
Pobreta,
recuperada?
Que...
Però, sí. Sí que està recuperada. Sí,
molt recuperada. És el que et du bé, però...
Jo he de dir que tinc la panxa una mica pioca, però ahir vaig anar a picar, vaig anar a fer llaunes, unes tapes, i la persona amb qui vaig anar també està pioc.
És el que has de fer. Si estàs pioc, més
t'has
de fer.
Sí, les braves.
Però saps per què?
No, tapes. Vaig haver una ensaladilla russa, que a mi m'encanta, i és veritat que m'agrada tant que me la vaig menjar conscient que era dolenta.
L'ou estava passat. L'ou de la maionesa.
I l'acompanyant també està...
Doncs no,
està fi.
No sigui això, que si et fa angúnia avui, això...
No sé.
Bueno, però això es treu i ja està.
Ja us aniré informant a mesura que vagi la tarda.
La panxa pioca és prèvia a l'ensaladilla o l'ensaladilla és la causa de la panxa pioca?
Jo ja m'he de... Aquesta nit m'he de a les 4, no per un mosquit, per la... tenia la panxa pesada.
Altra vegada,
ja
a les 4?
És l'ensaladilla.
Sí, però per la panxa pesada. I no he millorat. Ja us aniré informant.
Són horribles, aquestes nits de panxa pesada.
Sí. Després, si no et pots tornar a dormir, ja...
Ui, calla, calla. No.
Bueno. No estem bé.
Qui ha dormit prou bé la Marta Medina, la vida pràctica i la interpretació simultània, la Mercè Mondelo i la Vanessa Carrasquilla, el món digital, i el José Matosas i la Paula Moreno, al món sonor. Tots som de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Si et trobessis un os polar, què faries?
Corre. No m'amago, corre. Encara que corri més que allà, ho intentaria, corre. L'altra cosa és fer la croqueta per terra, però seré més ridícul i, per tant, corre directament.
És que ara t'he imaginat fer la croqueta.
I fugint d'un os polar.
Amb Mercè Raga. De 2:45 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
Ui, avui clar.
Limbo de la noche.
Ai, temasso.
Tu no facis gaire gestos avui, que no et moguis gaire, per si de cas.
Avui no m'he pogut ni doblegar, eh?
Encara haurà de venir avui el Ferran Capdevila, que me l'he deixat a la producció.
Ai, pobra.
Sempre.
A fer locució, també. Bueno, va, no ens deixem els continguts del programa d'avui, perquè d'aquí res, com sempre, repassem l'altra actualitat amb l'equip de fabricació. Després, la Marta Jarque avui farà la digestió amb Carles Hortalà. Refregues de mans, eh? Professor de màster en Polítiques de Seguretat Global a la Universitat de Barcelona. Per què ens expliqui, Jarque, quines conseqüències pot tenir que s'hagi robat, no sé si heu estat al cas, el full de ruta, per la seguretat dels pròxims Jocs Olímpics de París.
Home, no, què ha passat?
USB. Molt fort, eh?
Ah, un USB. Van amb USB. Home, si ho tenen tot a un USB, malament, eh?
Un ordinador i dos USBs, eh? Memòries externes. Amb informació confidencial, pel que fa a la seguretat.
Providencial, per tant, bueno, ens interessarem per saber què
la
passa.
La sécurité.
Exacte, si s'ha de tornar a fer, si s'ha de... Bueno, no sé, preguntarem al Carles Hortalà. I després, el nostre espai social. Avui parlarem amb la redactora de Catalunya Cristiana, Rosa Maria Gené, sobre la importància de padrinar un infant. I és per això que ens destacarà la feina de l'organització World Vision. D'altra banda, avui a les 4 tindrem la periodista Olga Vallejo, que ens porta els millors documentals que podreu trobar aquests dies a la plataforma Movistar Plus, com, per exemple, el documental d'ella, Lola, dedicat aquí, a la figura de Lola Flores.
Tenía una cosa que mi madre me enseñó cuando yo era pequeñita. Muy sencillo. Usted habla y mejor que yo lo vaya a decir perfectamente. Se trata de cómeme la maravillaría yo. Cómeme la maravillaría yo. Cómeme la maravillaría yo. Que cómeme la maravillaría yo. Que cómeme la maravillaría yo.
Que cómeme la maravillaría yo.
Tu saps fer-hi o no?
Que cómeme la maravillaría yo.
No, és impossible de dir exactament el que diu.
Com a meravellí, llop.
Llop.
Com a meravellí,
pop, pop.
Llop. Ho dic tan ràpid que ni... No,
com me la meravellaria jo, eh?
Com me la meravellaria jo?
Com?
Molt bé,
Marta. A veure.
Com me la meravellí jo?
A més, avui vas amb, com bastant...
Com la Lola.
Lola Flores.
El Lolada.
Lolada.
Com me la meravellí jo?
La Vallejo ha dit... L'heu vist, el documental, o no? De la Lola? No, va, en sèrio. Circulem.
Que, Mercè, no, estem piocs.
Ja ho veig, jo no, també. Vull dir, clar.
Pioc mental.
És que m'has recordat aquell senyor que comptava els números.
És ben bé, això.
Ah, sí? Sí,
14.
És veritat. Va, torna'm a fer, va.
Com me la meravellaria jo? És que em fa ballar al final la cua del
sí,
meravelleria.
De rapa,
com me la meravellaria jo?
I has d'acabar dient 14.
Com me la meravellaria jo?
A part m'encanta perquè ho dius amb els ulls molt oberts, no?
S'ha de concentrar. Com me la meravellaria jo?
Ara.
Epa.
Ara.
Sembla que no hi
sigui. Avui és el Dia Internacional d'Andalusia, no? Bueno, el Dia Nacional d'Andalusia.
Puja.
Que com me la meravellaria jo? Ara, cuidadito con esto, eh?
Ara.
No se puede nunca decir...
No.
En la piedra de maca.
Ai, a veure què dirà. Puja, la cosa, puja.
Siempre en la piedra de maca. Porque si ustedes dicen en la piedra de maca, ustedes dicen la picardía grande.
Ai. Ai, la
Lola.
Jo també, sí.
Hi ha alguna cosa...
Però és com una pelea de gallos, de dates.
fos un,
sí, una mica.
Un monòleg de Pelea, perquè, sí, diguéssim, és un autopelea.
La contrària, clar.
Sí. Bueno, avui la Olga Vallejo ens parlarà d'aquest documental, que ja ens ha avisat que rius molt.
Home.
Molt, molt, home, molt, molt, molt.
No ens has vist aquí nosaltres. Amb,
sí, ja, no. Escolta, pregunta-li a la Vallejo si ella ho sap dir, això.
Sisplau.
Amb aquella veu.
Sisplau.
Que...
Pobreta, Olga.
No, home, però que potser ho sap. Potser ho sap
dir. Ha fet un... també, la Olga. Ai, ai, la Olga, la Olga.
Olga Flores.
Que l'ha fet, també. Ha fet el porquet.
Ah, sí?
Sí. Bueno, val, d'acord. Passem de tema, perquè si no, no avancem. Després ens arribarà el cacau de les 4. Avui amb l'alpinista i escriptora Araceli Sagarra, que m'està costant presentant-la amb la Lola Flores de fons, eh? També ho dic. L'Araceli Sagarra, que juntament amb l'empresària Marta Durant han escrit Expedició al sostre de vida. Va, per favor. Un llibre que parla de la llosa que impedeix a les dones arribar a la igualtat. En parlarem avui amb l'Araceli. Això serà 4:15. I a partir de les 5, José, avui continuarem parlant de llibres. Francisco, ja has identificat l'autor d'aquesta sintonia, eh?
Doctor Calypso, hombre, segon disc.
Keep on walking.
Tamasso.
Ai. Doncs mireu, fa uns dies vàrem conèixer Ejarque, l'escriptor Edu Palomares.
Sí.
Vam parlar de llibres.
Molt simpàtic.
Dels seus llibres. Mm. I d'aquesta visita, doncs, em va sortir una missió. Uh-huh. Li vàrem demanar a l'Edu, Cesc, tu això no ho saps, però t'ho expliquem.
Ah, no, ell no hi era encara.
Que es converteixi en una mena de detectiu privat de llibreries.
És lo seu.
Wow.
I que em fes una crònica social d'una ciutat, que és Barcelona, a través dels llibres que llegim i, per suposat, doncs, a través de les seves llibreries.
Que maco.
Per tant, avui l'Edu ens porta fins al Poble Nou, i allà hi parlarem amb el Xavi Vidal, que és propietari de les llibreries No Llegiu. I acabarem programa rondant encara més, farem cap a la Bisbal. Avui serà la protagonista del País Petit, d'en Cesc Marginet.
Allò. Sí, sí, sí.
A tu va bé, això, cap allà a 5:15.
Cap allà a 5:15. Sí? Va. Vaig tirant cap a la Bisbal.
Cap a la Bisbal, i així doncs comencem l'aventura i ens hi posem. Quatre minuts i seran 3:15. Ens hi posem i obrim Realitat Paral·lela. Va, digue-ho, va.
No, que ja t'ho he escrit tu, no, què has de dir?
No, va, digue-ho.
Com a mi la meravellaria jo, Mercè?
Jo ni respondre,
això. Com a te la meravellaries tu?
Jo la meravellaria.
Tu has pensat això?
Marta, Realitat Paral·lela.
Sí.
Avui, espera't.
Digues, digues.
Uau. Promets emocions...
Emocions no, Mercè.
Ai, que és dolenta.
No.
Ni mitja, eh?
Que dolenta. O sigui, mira, si jo...
Totes.
Emocions no, Mercè. Emocions fortes, Marta Jarque.
Això sí. Recordeu que ahir us portava el voltatge arribat directament de Mèxic, amb personetes en miniatura arribades d'altres mons. Avui no deixarem les emocions, però escombrarem una mica més cap a casa. Avui parlarem d'emocions de proximitat. Per tant, si us sembla bé, companys, comprarem 4 tiquets per la Cuca de Llum i tots junts anirem fins al Tibidabo. Vine al Tibidabo. De fet, és una de les...
Avui no et deixaré passar ni una, eh? Que ho sàpigues, eh?
M'apunto el joc.
Que ho sàpigues.
M'apunto el joc.
Don't be cruel. De fet, la que us porto avui és una de les notícies del dia. El parc d'atraccions del Tibidabo estrena atracció per aquesta nova temporada. Un fitxatge d'última hora del mercat d'hivern de les atraccions. Es tracta doncs, d'una caiguda lliure de 52 metres d'alçada amb capacitat per a 24 persones que s'inaugurarà, això sí, a la primavera. Recordem que el parc obre les seves portes aquest mateix dissabte. Per tant, els visitants encara s'hauran d'esperar unes setmanes per poder-se enfilar aquesta nova atracció, inclosos nosaltres, perquè...
Ah, no hi podem anar?
Ens haurem d'esperar, en principi. Requisits per pujar-hi, Mercè, perquè, clar, aquí no hi puja qui vol, aquesta atracció. Aquesta informació sí que la tenim.
Sí.
D'entrada, has de pagar l'entrada al parc.
Vale. Això estaria bé, sí.
No has de tenir por a les alçades.
Ui, això aquí a mi se'm complica.
Ja tenim potser alguna baixa.
Sí. A mi se'm complica, sí.
Bueno. Tu, Mercè, com
ho portes? Bueno, ho provaré. Jo vull provar-ho.
I el tercer requisit seria medir més d'un metre i 25 centímetres d'alçada. Per tant, les criatures aquelles extraterrestres del Jaime Maussan no hi podrien pujar perquè fan dos pamets.
Correcte. Podríem fer menys, eh? Això de dos pams ho vaig dir jo, però sí, crec que encara pot ser més diminut.
No, no sé. Què vols dir, que el van presentar amb una caixeta com de mistos?
És que no, és el que dèiem, no hi ha referència. Sí. No sabem
es veu bueno, va, tira, que avui si no, no sé el problema.
Dic que és una llàstima, perquè per un metre doncs, els humanets aquests es perdran les millors vistes de la ciutat de Barcelona, i és que més d'emocions fortes, Marcel, l'atracció promet molt bones vistes. Estem parlant d'una atracció en format d'ascensor que s'elevarà fins a 500 metres sobre el nivell del mar.
Uau, uau.
De fet, a mig recorregut, l'ascensor farà una paradinha.
Tinc un dubte. Això és argot tècnic dins el món de les atraccions? És format d'ascensor o és collita teva?
Bueno, és com funcionen aquestes, sí, no, aquestes històries, sí, perquè m'entengueu. L'ascensor farà una paradinha i girarà sobre si mateix a mitja pujada perquè els tripulants, els 24 tripulants que hi aniran pujats, puguin gaudir doncs, de les vistes.
360.
Però que quedaràs cap per avall.
No, o sigui, donant la volta. Que està molt bé perquè si tu estàs de visita a Barcelona i puges aquesta atracció, doncs ja hauràs vist tots els punts d'interès de la ciutat i rodalí. Per exemple, la Sagrada Família.
Ben pensat.
Sí, això sí.
Les obres de la plaça de les Glòries, que és el punt més calent de la capital catalana, o la Roca Village, que també és un dels llocs que els turistes no es perden.
Corai, també, tu, clar,
deu ser molt bonic.
Pots veure des d'allà.
Deu ser preciós.
Que maco.
Una nova atracció, per tant, aquesta de caiguda lliure, molt sensible, per tant, també a Instagramers.
Ui, voldran ser tots.
Clar, la gran plaga del nostre temps, que no es podran resistir a treure el mòbil i fer un parell de fotos en plena pujada, el que podria comportar caigudes lliures també de telèfons.
Seguríssim.
Instagramers, us informem que l'única pluja que Barcelona necessita és la d'aigua. Mm. De mòbils ja, tenint el mobile, anem sobrats. Anem sobrats. Per valorar aquesta nova atracció i fer-li també una proposta molt decent, és un plaer saludar a aquesta hora la directora del Tibidabo, la Rosa Ortiz. Rosa, bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, molt bé, molt contenta de sentir-vos.
Home, és que nosaltres ens vam conèixer ja l'any passat, l'últim programa en aquella època del magazín, vam venir-vos a visitar i va ser un remat de temporada fantàstic. A veure, avui parlem d'aquesta nova atracció de caiguda lliure del parc, que és la gran novetat de la temporada, però no l'única, després ja en parlarem. Rosa, com a directora del parc, has pogut pujar alguna caiguda lliure similar per confirmar la compra, perquè, clar, tu ets la directora, és la que aquí acaba manant. No sé si has hagut de provar l'atracció per dir, aquesta m'interessa, fa prou por i aquí atraurem a molta gent.
Efectivament, sí, sí. Això s'ha de provar i, a més, has dit una cosa que és molt divertida i sembla que no, però no, anaves molt encertada. Quan tu parles és com un ascensor, hi ha dos tipus de caiguda lliure. Una, que és com molt bé has dit, com un ascensor,
un cable, claro.
És que va molt ràpid, val? El cable va molt ràpid, et deixa caure molt ràpid.
Sí.
Un altre, que és la que nosaltres hem comprat, hem provat, i és el que la que ens ha agradat, que és que et deixen caure realment al buit, hi ha uns frens electromagnètics al final de l'atracció, però tu en realitat el que experimentes és una caiguda lliure. Sí, i l'hem provat, clar que sí.
Rosa, et comunico que aquesta hora de la tarda tenim la directora del programa, la Mercè Raga, que ja s'ha hagut de treure el jersei perquè ja s'ha posat nerviosa només d'imaginar-se en aquest ascensor. Mercè, no sé si tu et faria gràcia pujar-hi, recordem que això serà la primavera.
Sí. Rosa Ortiz.
Digues.
Què tal? Molt bona tarda. Mira, és que jo m'he tret jo ja sóc una persona que ja de per si em poso molt nerviosa, però és que clar, això és molt emocionant el que ens esteu proposant des del Tibidabo, un any més. És que com ho aconseguiu això de sorprendre'ns cada any?
Bueno, la veritat que aquesta atracció ja és un clàssic, eh? A veure, és una atracció que busca molta gent, el que passa que a 500 metres sobre la ciutat de Barcelona és únic, això és únic.
Clar.
És únic. I et dic una cosa, fa por i quan ho expliques, però en el sector, la gent dels parcs, sempre diem que quan estàs en un moment molt estressat, tens un problema a la feina tal, els directius dels parcs es puixen a la caiguda lliure per desestressar-se.
És terapèutic.
Això és boníssim.
Rosa, l'atracció dieu que serà similar, com dèiem, a una vareta màgica de 52 metres d'alçada, però no heu dit res del nom que li posareu a aquesta atracció. I, Rosa, nosaltres tenim propostes, diguéssim, molt nostrades, que potser et poden interessar, d'acord?, per posar de nom a la nova atracció.
Estem a concurs, o sigui que...
Podem participar, Rosa, podem participar des del Fabricació?
Hem fet un concurs intern amb els treballadors i treballadores de BCM, de l'empresa que gestiona, com sabeu, molts des de la ciutat, màgics com el Tibidabo, i estamos en ello, estamos en decidir quin serà el nom d'aquesta vareta màgica.
Rosa, com que nosaltres ja som amics, els de fabricació i el Tibidabo, potser encara ets a temps d'incloure aquestes tres propostes que et volem fer, perquè jo crec que quedarien molt bé. Mira, per exemple, l'estaca, posar-li de nom l'atracció a l'estaca, fent referència al cançoner tradicional català, també el calçot, que seria... és un reclam, un recal gastronòmic local, i també doncs té la forma, no, d'això de l'ascensor. O el tercer nom seria Antoni Bassas, perquè seria un homenatge al periodista referent en llengua catalana, que a més és molt alt i prim. Per tant, podríem trobar aquí una similitud, m'entens, a nivell d'imatge. No sé si te'n fa el pes alguna d'aquestes tres propostes.
Home, no sé què dir-te ara.
No, Rosa, tranquil·la. Rosa, no cal que contestis. Rosa,
no li ha fet gràcia.
Fem les coses bé, Harke. Presentem el concurs, Rosa, i ja això que decideixi que hagi de decidir.
Bueno, Rosa, però si tu pots fer mà una mica, vull dir, no? Tu ets aquí, qui talla el bacallà? Vull dir...
Bueno, a veure...
Clar, a veure, que li posa, li dius a la Rosa.
Rosa, tinc més preguntes, eh? Tranquil·la. A veure, qui decideix els nous fitxatges del parc, com aquesta caiguda lliure? A mi això també m'interessa saber. Si teniu algú voltant per tots els parcs d'atraccions del món fent com d'ojeador, saps com fan?
Scouter.
Exacte, scouter, recruiter, que fan al món del futbol. Si vosaltres en teniu algun, però en aquest cas en el món dels parcs d'atraccions.
Bueno, la veritat és que el primer que fem és escoltar el client, o sigui, el client del parc, que sí que fan d'ojeadores, tenim molts clients que són realment molt aficionats als parcs d'atraccions. Tenim un sistema d'escolta activa, que diem, tenim molta comunicació directa després, quan l'endemà de la visita dels clients, sempre tenim enquestes amb ells, tenim converses, I amb els socis, sobretot, tenim més de 20.000 famílies sòcies del parc amb les quals tenim molta comunicació. Ells ja ens orienten moltíssim cap a quina atracció els agradaria tenir al parc.
Sí.
Aquesta és la més desitjada i estimada des de fa bastant de temps. Uh-huh. No obstant això que comentes, és cert, nosaltres tenim anualment, hi ha dues fires molt importants al món, una és als Estats Units, que normalment no anem perquè no és necessari, se'ns escapa una miqueta, però sí que hi ha una fira internacional a Europa cada any, que a més acollim nosaltres cada 4 anys, la tenim a Barcelona, i aquí en tot el sector, tots els fabricants, tots els parcs ens reunim, tenim jornades que són molt interessants per veure les tendències, i també on els fabricants expliquen les seves novetats, i allà, pues, òbviament, per exemple, l'any passat, amb una d'aquestes fires vam incorporar el Beyond, aquesta atracció de realitat immersiva que va ser algo que vam veure com a tendència nova amb les fires, no? Però jo diria que la caiguda lliure és algo que és desitjat i esperat per tothom.
També et volíem preguntar, Rosa, si la caiguda lliure inclou algun tipus d'ulleres de realitat virtual.
No, ara
Perfecte.
No. Ara
Perfecte.
Per ara no.
Perfecte. La caiguda lliure, Rosa, no és l'única novetat del parc, perquè, per exemple, l'Hotel Kruger em sembla que també diversifica la seva oferta.
Sí, a la planta on està l'hotel, al final canvia de nom, es diu planta 666.
Ui!
Sí,
ui, Rosa.
A la planta passen coses ja molt estranyes.
Ai. A la Vallejo no la podem portar.
No.
Pues ja veu venir vosaltres.
Sí. Rosa, te'n recordes, mare meva?
Clar que me'n recordo.
Oh, divertit va ser.
Ens ho vam passar molt bé. Escolta, i aquí a l'Hotel Kruger em sembla que ara es podran fer fotos també amb els personatges, no?
Sí.
Efectivament.
Ui.
Escolta.
A l'hotel és Hotel 666 i després creem a l'espai 666, que aquí els personatges de l'hotel prenen vida en una sala prèvia a després un meet and greet on podràs fer-te trobades amb els personatges de l'hotel i fotografies, no?, de record. Perfecte. Perquè són molt estimats, eh?
Molt. Això sí que ho tenen.
Tenen si agrada molt aquests personatges.
Rosa, tu ara ho apuntaves, la temporada passada vam venir a fer l'últim programa de la temporada aquí al parc, i ens consta que vau acabar el 2023 amb xifres rècords de visitants. Jo crec que és un efecte directe. Vols que aquest any torneu a venir per arribar als 700.000 visitants que teniu com a objectiu aquest any 2024? Jo crec que va ser la clau, Rosa.
Sí, fet.
Oi?
Fet, home!
Rosa! Rosa.
Però teniu que venir a la figura lliure, clar.
Ai.
Clar.
Bueno, sí, farem... Sí, mira, saps què, Rosa?
La Marta Hart.
Aquí, farem, aquí nosaltres també farem un concurs públic per saber qui... Qui li toca?
Qui és l'afortunat?
Qui pujar o baixar amb aquest ascensor? Rosa, però ho dius en sèrio, eh?
No, no, està fet. Fareu. I és que em deixeu que expliqui una cosa que...
Per favor.
Que ens visiti el dia 2.
Sí, sí, endavant.
Hi ha la sala on veu fer el programa.
Sí.
Va? Allà en aquella sala fem una nova proposta amb Lego i Abacus educativa, que és brutal.
Avui és el dia del Lego? Avui és el dia mundial del Lego, Rosa.
Perfecte. Pues avui hem presentat precisament a la roda de premsa la nova activitat amb Lego Education, que és increïble. És aquest repte que tenim de que la dona puxi a la lluna, i amb els nens i nenes hi ha una activitat amb Lego.
Molt bé.
Tot té a veure amb l'espai. Des de nens petits de 3 anys podran experimentar activitats adequades, no?, per a la seva edat, i amb la robòtica, i tot està... gira entorn del repte aquest de que la dona torna...
Que bé, Rosa, doncs ens sembla meravellós.
Ens agrada tot. No sé si en un programa això ho podrem cremar tot, perquè, clar, hem d'anar a veure aquesta planta 666.
Sí, tot,
hem de pujar l'ascensor, jugar al Lego, en fi, i anirem ben d'hora. Rosa, vindrem ben d'hora al matí. Rosa Ortiz, directora del Tibidabo, moltíssimes gràcies, i ens veiem el 19 de juny, això ho hem d'acabar ja de parlar,
però
jo crec que, companys, acceptem la invitació, no?
Sí, però a veure, un moment, 19 de juny, eh?
Sí,
sí, ja ho heu mirat, eh, Rosa?
Sí.
Sí, sí, ja està lligat. Us esperem de veritat, perquè és un privilegi parlar amb vosaltres sempre.
Ai. Molt bé, Rosa, doncs prepara Rosa. Les biodramines i ens veiem el 19 de juny. Gràcies, una abraçada, Rosa.
Una abraçada gran. És un plan
regal, la diversió... Que bé, que bé. Oh. Quin gust parlar amb gent com la Rosa Ortiz, directora del Tibidabo, que té aquest rotllo i que és tan simpàtica i que ens agrada tant que ens faci aquesta invitació, perquè és que nosaltres... Jarque, a tu t'agraden les emocions fortes,
m'agraden,
no?
M'agraden molt. I clar. Saps què passa? Que li hem dit 19 de juny i ja serà el 19 de juliol, eh?
Clar, això quatre més.
Que és el dia que acabem la temporada, però ella ja està informada d'això, ja, té tots els detalls.
Bueno, a mi em dona la sensació que estava tot lligat.
Sí, vull dir
que això ja està la decisió presa.
Són simpatiquíssims.
Ara, l'altre que hem de veure és qui puja a l'ascensor.
Està clar.
El Matosas.
amb la taula, això.
Amb el Bayona. No, això ho hem de parlar.
Ui, el Bayona.
Això ho hem d'acabar de parlar. Això ho hem d'acabar de parlar. Bueno, va, 3 minuts i ens situem al punt de les 3 de la tarda. Francisco, abans de pujar a l'ascensor, necessites buidar el pap o no?
Sisplau.
Vinga, anem-hi, va. Què és allò que et preocupa, que t'amoïna?
Que no em deixa dormir. Esperanza, gràcia. No, avui la màxima autoritat d'aquest programa, fent gala de l'olfacte i l'encert periodístic que la caracteritzen, m'ha recordat una efemèride per la qual ens hauríem de posar tots drets, amb la mà al cor.
Anem-hi.
El so del crit tribunero, tots dempeus, que això no és el Liceu. Avui, 28 de febrer, fa 40 anys de la màgica nit dels Premis Grammy, que van coronar el jove Michael Jackson com a rei del pop gràcies al que, a dia d'avui, encara és el disc més venut de la història de la música. Estem parlant de Thriller. Procediu a seure.
Uau, Udri. Gràcies. Udri, ho has quadrat, però, mira, com un saps d'aquests de ràdio.
Molt bé.
Aprovadíssim.
Aviam, com us ho explico, això? 40, Michael Jackson...
40 anys,
estàs tocat,
Udri. No, això t'emociona, eh?
I més que m'emocionaré, ja ho veureu.
Ai.
Michael Jackson i el productor Quincy Jones
Home. Es
van alçar aquella gloriosa nit amb 8 premis Grammy, establint un rècord històric que no s'havia aconseguit fins a la data. Però abans, si us sembla, ens posarem en situació.
Et venen ganes
de... Els Grammy,
sí, sí, no, et venen ganes de vestir-te bé. Sí.
I celebrar.
Sí. I xampar.
Ui, tant.
Fer un número de ballet, com que si fossis una
ploma.
Freixenet, tots amb biquini daurat.
Sí,
28 de febrer de 1984, al Shrine Auditorium de Los Angeles.
Shrine?
26... Seria Shrine... Uita'l.
Uita'l, què ha passat aquí?
Ping! Un gatet. Michael, és en Michael.
Pobret.
És el bon Michael. 26a gala dels Premis Grani. Grani. Granini.
Els dels sucs.
Bueno, podria ser. De...
Les iaies, les granis.
No sé si tenen el mateix glamour. El vuitè fill de la família Jackson, de només 25 anys, es presenta acompanyat de l'actriu Brooke Shields i l'actor Emmanuel Lewis, conegut per protagonitzar la sèrie Webster. Els teniu aquí
sí,
en una fotografia.
És veritat, aquest nen, no me'n recordava.
Un home donat a les excentricitats, Michael Jackson.
Sí, això sí.
Perquè no entenc, per, o sigui, aquest entourage.
Però eren amb la Brooke? Eren amb
van
la
ser
Brooke
parella.
Ah, d'acord.
Ah,
en
parella.
Aquella època eren parella.
Sí, 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 sí,
en Webster no, no...
Però el criat no hi pinta res.
Bueno, mira, estava bueno. Aquí.
No, eren molt amics.
Però, anava, sí, sí, és veritat que en aquella cerimònia anava guarnit amb Michael Jackson,
home,
no?
Home, jo crec que és el principi, si mal no m'erro, d'aquesta mena de jaquetes que se'n diuen guerreres.
Militars.
Sí, amb aquestes...
Amb les ombreres.
Com de comandament de l'exèrcit.
Sí, sí, la meva iaia ho havia portat tota la vida.
I escolta, i els guanava, té, àvia?
Amb aquest número de brillants...
No. Els brillants els portava a la recada i a les ombreres.
Però trobo que això és molt de l'època, vull dir, que brilli, no?
Sí,
dels 80.
Home, perquè jo crec que també la textura de les càmeres en aquell moment reflectia moltíssim la llum i llavors tot brillava i feia més goig,
i,
més patxoca.
Nuri, els guants brillants també?
Sí, senyora.
Sí.
Icònics. Home, del rei del
Michael
poble.
Jackson. Michael.
Sí. Sí. Clara, no es porten perquè amb el mòbil deu ser complicat, vull dir, amb les pantalles
massa
tàctils, saps? Aquests guants de no pots trucar ni enviar WhatsApps.
Poder pots ratllar-ho amb els brillants. L'àlbum Thriller era un dels favorits, amb 12 nominacions, i no n'hi havia per menys perquè comptava amb el gran Quincy Jones com a productor, amb gairebé tots els integrants de la banda Toto, com a músics d'estudi. Això no ho pot dir tothom.
Toto?
El fill de John Williams, sí.
Exacte. I les col·laboracions estel·lars de Paul McCartney i Eddie Van Halen.
Dóna-li tot. Dóna-li tot.
És com el Barça de Guardiola.
Exacte.
Saps? Sextet.
No es pot aspirar més.
Finalment, l'àlbum més venut de la història es va alçar amb 8 galardons en les següents categories. Àlbum de l'any, és a dir, Thriller. Gravació de l'any per la cançó Beat It.
Bona.
Aquesta meravella de cançó suposa una aproximació al gènere del rock de la mà d'aquest mega riff de guitarra a càrrec de Steve Lukather, guitarra de Toto. És un referent pels amants de... Fas una cara, Marta, de...
No, jo et segueixo, tira.
Però escolta, però l'altre dia vam començar amb una cançó d'ells.
Sí. Te'n
recordes?
Del Toto?
Sí, Àfrica. Que és un gran hit dels 80.
Sí.
Un tema molt icònic gràcies al seu videoclip, que és un clau homenatge al musical West Side Story, i també és com una crítica a la figura de l'home dur dels pandilleros.
Sí.
Bueno, Michael Jackson aquí també se la jugava.
Home, bé, és com molt deconstruït, no?
Deconstruït.
Deconstruït,
un poti-poti de conceptes.
Sí.
I també és molt recordada aquesta cançó pel mega solo de l'heroi de les sis cordes, Edward Van Halen. Això no està passat a càmera ràpida, això està tocat així.
Això, Uri, perquè nosaltres, però, o sigui, la gent que no tenim ni idea, és complicadíssim.
Estan passant
no?
tantes coses aquí, Mercè, tocant el màstil de la guitarra, prement amb les dues mans. Normalment una mà és per apretar les cordes.
Mare meva. Sí.
Els dits li van més com ràpid que això. I ara estic anant molt ràpid, eh?
Com si fos un piano.
Clar.
Tu fas això? Tu sabries fer?
Aquesta velocitat, ni parlar-ne.
Impossible.
No. És una tècnica que, de fet, va posar de moda el mateix Van Halen. El duo Jackson-Jones també van guanyar un premi curiós, la millor gravació per nens, per E.T. The Extraterrestrial. Que és un vinil que van gravar, que és un audiollibre.
Ah, sí?
On Michael Jackson t'explica la història d'E.T.
Mira.
Cançons. Seguim amb la millor interpretació vocal masculina de pop, per Thriller, la cançó. Millor interpretació vocal masculina de rock, per Mira't, que estem sentint ara mateix. Millor arranjament per àlbum no clàssic a càrrec de qui va ser l'enginyer de so i mesclador del disc, Bruce Sweden. I aquí ens hem de tornar a aturar, perquè els darrers dos premis són per una de les joies de la corona. Millor interpretació vocal masculina d'R&B i millor cançó d'R&B per Billie Jean.
Yeah. Qui ha sigut?
L'altre pitjat.
Una aportació del nostre enginyer de so.
Matosses?
Mira'l.
Matosses.
Baixant l'ascensor del Tibidabo?
Sí, exacte. Més o menys això. Això és com quan fas el primer bany de l'any per Setmana Santa i poses el pauet. Doncs passa això. L'àlbum no té una cançó dolenta ni un tema menor, com amb títols com The Girl Is Mine, escrita a quatre mans per un dels meus ídols i referents musicals, que és Paul McCartney, i que vindria a ser la preqüela de Dos Hombres i un Mismo Destino, de David Bustamante i Àlex Casademont. La temàtica és més o menys la mateixa. Val? També tenim la frenètica Wanna Be Starting Something. Recordeu quin tema és, no?
Ostres, ara m'hi quedes...
Ah, sí!
Na, na, na,
something.
Na, na, na,
something.
Això. Sí. Obre el disc i ja et posa amb ganes de voler ballar.
Sí.
També tenim l'electrònica i futurista PYT Pretty Young Thing, o la introspectiva Human Nature, obra de Steve Porcaro, teclista de Toto.
Porcaro? Toto?
Però per mi, la perla de l'àlbum, la cançó tapada, La Venta Fox, és la mega balada que tanca el disc de Lady In My Life, composada per Rod Temperton. I aquí hauríem de fer un avís als nostres oients. Perfecte. Esteu a punt d'experimentar unes irrefrenables ganes d'estimar de forma ultraintensa. És inútil resistir-s'hi. Deixeu-vos endur per la veu avellotada del tiet Miquel i els seus sintetitzadors de l'amor. Make you feel alright. And maybe through the years, gonna love you.
Escolta, al Michael Jackson li deien que era el rei del pop,
perquè
no?
Perquè ho era.
Ho era, o sigui, això ja, no volia preguntar.
Això és indiscutible.
Sí, indiscutiblement.
No. A més, es va intentar crear una polèmica entre Michael Jackson i Madonna com a rei i reina del pop.
I Prince?
Prince, clar, Prince tocava molt més el funk. Michael Jackson, just amb aquest disc, abandona una mica l'òrbita del funk i la música disco i se'n va ja més a altres gèneres.
Però, tinc una pregunta, perquè has dit moltes coses i jo m'ho he anat apuntant, perquè soc com un alumne bastant retrasat en això. Li donen premis a interpretació vocal per pop, per rock i per R&B. Què feia aquest senyor? Tot.
Clar, en aquest moment el disc immediatament anterior és Off the Wall, també produït per Quincy Jones, i allò és molt, recorda molt els àlbums de Jackson 5, que és molt més funk i disco. I aquí és on ell decideix com diversificar, experimentar també amb els sintetitzadors, i ja se'n va a tocar altres estils.
I com que fa de tot i ho fa bé...
Doncs vinga, vinga, premis.
Que bé ho feu, de debò, eh? Francisco té respostes per tot, eh?
No estava pactat.
Harke, fora guió, eh?
Fa molt bé.
Això és fora guió, eh? No, sí. Fora pista, eh?
Fora pista.
Vinga, digues alguna cosa, Cesc.
No, res, que jo no hi entenc gens i m'agrada aprendre'n.
És un pla ensenyar.
Sí. Escolta,
gent que sap.
Estic fent ràbia a mi mateix.
Fem una cosa, marxem a publicitat i la tornada teniu gana. Que heu dinat?
Sí.
No, jo no he dinat. Només he menjat, perquè menjar en tenim.
Bueno, va, anem a publicitat i la tornada. Avui parlarem amb la gent de Pepa Tomate.
Home.
Que és un dels grups que, no sé, a veure si us vol dir una cosa, Mobile World Congress, restaurants... Va, fer una trucada al Pepa Tomate, a veure com està anant la cosa.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Fer que la llengua sigui sexy.
Jo tenia entès que sexy era una altra cosa.
La llengua que ell imposaria és una llengua que és morta.
I a aquesta senyora sols li ha faltat dir que jo també estic mort. Sí, el meu català és mort.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:45 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Us esteu distribuint aquí els papers, no? D'aquí on hi ha el Tibidabo.
Sí, 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 ja ho tenim, sí, més o menys clar, eh?
Sí, eh?
Sí. Sí?
Sí?
No.
No?
No, no, no.
Sí, però si diu el Cesc, sí, diu que és molt valent, que...
No.
Li faria gràcia.
Un cagat, em fan por les alçades.
No, home, no.
Doncs és el moment d'afrontar-ho,
Cesc. És el nostre home.
I si enviem el Toscano?
Ah, mira, també.
Que jo crec que... Sí,
a mi, no? Li agradarà,
el Toscano mai té un no, eh? Per resposta.
Mira, mira, mira el no del Toscano.
Ah, doncs sí.
Diu que sí?
Diu que se li deu un dinar, prèviament, no?
Bueno, ja ho parlarem. Bueno, ja ho anirem mirant. De moment tenim el sí de Rosa Ortiz. I
aquesta és l'important.
Ho haurem de consultar, sí, també.
A les altes esferes.
A les altes esferes d'aquesta casa, també. Això, això estaria bé, de primeres.
Em pensava que entraven les altes esferes.
I ho acabarem de parlar. Deixeu-me res, perquè passen ja 10 minuts de les 3 i tenim pendent aquesta penúltima hora des del Fabricació. Podem dir que estem volcadíssims en la cobertura del Mobile World Congress. De fet, ahir al matí vam enviar els seus exteriors al Cesc Marginet, doncs va fer una cobertura exhaustiva. Perfecte. De tot el que passava.
A fora.
A fora.
A fora, sempre parlant des de fora. Doncs bé, després de parlar també amb un gestor individual de desplaçaments massius que acompanyava els visitants de l'hotel Albús, ja el recordareu, avui ens atén un altre dels sectors més afectats per la celebració de la fira. Estem parlant amb el director general del grup de restaurants Pepa Tomate. Ell és en Gerard Socarrats. Gerard, què tal? Com estàs?
Molt bona tarda, molta feina.
Molta feina, bueno, clar, ens imaginem, Gerard. Perquè, escolta, la restauració surt molt beneficiada, digue'ns-ho tu, de tenir el mobile a casa.
Sí, moltíssim, moltíssim. I crec que també tota la ciutat, perquè al final això és una roda, vull dir que si nosaltres generem ingressos, també gastem, i al final és una roda que la ciutat surt molt beneficiada d'aquest tipus de congressos, tant aquest com el d'oncologia que fa novembre, hi ha diversos que sortim molt beneficiats.
Gerard, tu creus que, o sigui, millor dit, tu veus que s'hi facin negocis als restaurants? És a dir, o els tractes els fan a la fira, saps? I allà només venen a passar una bona estona.
Jo a la fira no he estat, però jo crec que als dos llocs, eh? Jo crec que a la fira és on es comença i al restaurant és on es tanca.
On es firma, eh?
Exacte. Com el contracte de Messi, no? A les tovalles.
Clar, no sé si et deixen algun tovalló allò amb algun precontracte signat.
L'esborrany.
Ara.
No, em deixen comptes maques, però...
Ah, bé.
Això també està bé.
Parlem-ne.
Això està bé. Però suposo això sí que ens té amoïnats, Gerard. Suposo que en general són gent sèria, oi? Bona educació... Mm.
Depèn de l'origen cultural, deixem-ho així.
Sí?
Perquè, per exemple, clients alemans, britànics, japonesos... Seriosos. Tots aquests són un encant.
Gent de bé.
El millor, són supereducats.
Bé.
I a més ja venen informats, ja saben el que volen demanar. Vull dir, la veritat és que superbé. Tot el que te posen són facilitats. Mm. Paguen per avançat.
Feina feta.
Això està sempre bé, que sí. Paguin per avançat.
Els clients... Doncs que venen de Huawei, xinesos, etc, que aquest ja és un altre estil.
Altre estil.
Soc cultural.
Un altre estil.
Bueno. Exacte. Ells culturalment troben les coses normals, però nosaltres no trobem normal coses que fan.
Això és veritat. Clar, soc cultural, que deia el Francisco. Escolta, tenen bon gust pel menjar? Què demanen?
Mira, hi ha una part dels clients que tenen la concepció aquesta com que el més car és el més bo, i llavors demanen el més car de la carta per contentar amb el client o amb el company que estiguin fent tractes aquell sopar. Mm. I hi ha altres clients que ja, al final, la marca Barcelona, la marca ven molt, i llavors ja venen doncs, buscant marisc, buscant carns, buscant pernil ibèric, etcètera, vull dir, buscant productes que sabem que no fallen.
Clar. I llavors, i ells qui paga, l'empresa o ells?
El 95% de les vegades paga l'empresa.
Caram.
Sí, i és més, quan venen, perquè normalment el que fan és que s'agafen ja la setmana sencera, i al cap de setmana, és a dir, el mobile acaba demà o avui, si no m'equivoco.
Demà, sí, demà dijous.
Demà, no? Sí, doncs aquest cap de setmana ells estan fent turisme a la ciutat i ells ja t'avisen, en plan, ei, que avui pago jo, no m'ha cuidat amb el que m'aposes.
Sí, un cop s'acaba el mobile, que ja no paga l'empresa, diguem, ja fan un altre tipus de menús.
S'ha acabat la gamba de Palamós, aquesta.
Bona, aquesta. Escolta, Gerard, ara que no ens escolta ningú, perquè pel que fa a la restauració en general, hi ha gent que s'aprofita i infla preus. Això ens ho pots confirmar o no?
Sí, el que passa que també t'he dit que ha canviat molt, eh? Això en èpoques de prepandèmia, 2017, 2018, 2019, que també les empreses no tenien tant de control sobre els representants que venien d'ells aquí a la ciutat, sí que hi havia una mica de despilfarro i aquí tothom aprofitava per fer l'agost. Ara ja hi ha molt més control, normalment ja solen fer menús tancats d'origen, ja parles amb l'empresa 3, 4, un mes i mig abans...
Tot pensat.
Ja ve tot, ja és diferent, ja no hi ha aquell despilfarro de dir vinga, va, a la gamba de Palamós a 200 euros al quilo, això ja no es fa.
Bueno. Mira, hem d'anar tallant aquesta connexió, Gerard, però també ens interessava saber si quan surten de sopar van a dormir d'hora per treballar l'endemà. Tu els hi demanes el taxi per anar directes a l'hotel o...?
No és el cas. La majoria tenen... Hi ha unes flotes de... No sé si heu vist aquests dies per Barcelona, tots els Mercedes...
Sí, els Vito, negres.
Sí, sí, sí.
Exacte, doncs aquestes flotes estan sempre a les portes del restaurant esperant que surtin, i d'allà doncs, els agrada bastant la festa. Al final, Barcelona és una ciutat que els ofereix una vida social i una temperatura, encara que sigui febrer, que és ideal, llavors doncs, venen i aprofiten i de festa i disfrutar de la ciutat.
Gerard, moltes gràcies. Mira, tallem aquestes connexions que sempre demanem una previsió del temps i del trànsit. A aquesta hora, com ho tenim?
A aquesta hora, com sempre, al carrer València no s'hi pot estar.
Com per variar.
A aquesta hora ni cap.
I la Gran Via va una mica més, va més solta. I del temps, compte que hi ha avís per vent a tot el sector nord de Catalunya.
Epa, caram.
Molt bé.
Epa.
Gerard,
exclusiva.
Molt ben dit. Gerard Socarrats, et tornarem a connectar segurament, Director general del grup de restaurants Pepa Tomate. Moltes gràcies, Gerard.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Bona tarda. Adéu-siau.
Professional, Gerard.
Molt.
Ens ha donat molta informació,
És que aquests els corresponsals d'aquesta setmana...
Sí, mira,
ens estan donant moltes exclusives.
I el que no diuen.
Exacte, sí, i el que no poden dir.
És que el mobile, jo ahir ho vaig descobrir.
Tu vas veure, clar.
Hi ha moltes coses que no es poden dir del mobile. Que jo tampoc us podré explicar.
Bueno, mira, tornem a trucar demà, per última hora. Farem el Jordi.
Ah, molt bé.
Perquè demà ens va dir que era el dia dels ullets. Sí. I el Gerard ja ens ho ha començat a... insinuar. Per tant, demà preguntarem a veure com van aquests ullets.
Cremaran tots els cartutxos.
Del mobile, darrer dia de mobile. Vinga, ui, un minut, que passa d'un quart de quatre. Cap a on ens vols portar avui?
Home, si vols cap al 28 de febrer d'algun any.
Vinga, va,
no?
Anem-hi. Sí, està bé, prou. Sí.
Anem a fer un petit recopilatori vintage, de què s'ha dit els 28 de febrer dels últims anys, sobretot del Mobile World Congress.
Ah, ben lligat.
Ja que hem parlat, continuem parlant d'això. I sobretot investigarem quins són els invents inútils amb què ens han sorprès cada any i que han quedat completament oblidats per tothom.
N'hi ha.
O no. Viatgem el 28 de febrer de 2023, era dimarts, el segon dia de congrés, i llegíem aquest titular. ¿Por qué una càpsula de Hyperloop i un aerotaxi tienen sentido en el Mobile World Congress?
Ara ho he dit.
Jo tinc la resposta. No té cap mena de sentit que això estigui al Mobile World Congress. Perquè si es diu mobile, no li posis mobile.
Però al final és com un concepte d'intercomunicació. No?
Sí.
Comuniques un... És molt patillero, el que estic fent, però comuniques un punt amb un altre amb l'Hyperloop o amb el taxi volador, al igual que amb un telèfon.
Correcte, doncs digue-li a Communication World Congress.
Matisant el nom.
Això el Ganyet ja ens ho va dir, que és tota tecnologia mòbil, que això es pot entendre de moltes maneres, i els nostres oients més fidels recordarem que l'any passat vam entrar al mobile i vam fer una entrevista al senyor de l'Hyperloop, i van pujar el taxi volador, per tant...
Javi, per què parles en plural? Vas dir tu, vull dir...
Corporativisme.
Pots parlar directament de la teva vivència, que
està
bé compartir-la.
Jo crec que nosaltres ja vam... No ens calia...
Ens vam colar, també, no?
També.
Però com va ser aquella experiència?
Dolentíssima, la del taxi volador. Va ser un horror.
És que tu, Marta, tot el que sigui posar-te unes ulleres de realitat virtual...
Jo per això ja ho he preguntat a la Rosa. Dic, això de la caiguda lliure va... Com gafes o sin gafes?
Sin gafes, 200 metres de caïda, cap problema.
Bueno, si caig, rai.
No, però que nosaltres ja vam veure, vaig
escatar
amb la nostra pròpia pell, amb la meva pròpia, que això no anava enlloc, ni l'Hyperloop ni el taxi volador.
I mira.
Correcte, la càpsula Hyperloop, que vindria a ser com un tren en forma de supositori i que viatja en un tub fent el 8 a 1.200 km per hora. que són...
Pinta perfecta.
Que, molt, molt bé.
Cap fissura.
O sigui, per la Rosa, això pot ser una nova atracció del Tibidabo, també. Ho he calculat i són uns 333 metres per segon.
Una bogeria.
Que vol dir molt ràpid.
És que clar, com vols no marejar-te? Que...
Molt ràpid.
Bueno, clar, bala. No?
Sí, sí, no, però...
Trembala.
Sí, sí. Però bala, bala, eh? O sigui, 330... moltíssim.
Molt ràpid.
Estàs a Madrid, en res.
Crec que ho he calculat malament, també t'ho diré.
Carai, tu.
És que era anar molt ràpid,
sí.
Eh?
A mi m'has convençut, eh?
Hiperràpid.
Aquí, aquí justificava la presència d'aquest supositor, d'aquest tren, l'Andrés de León, el conseller delegat Hiperloop, que potser és el que vas...
No, jo, el que vaig parlar jo era alemany.
Era de fora,
era,
no?
Era alemany. Coig. Bueno, potser Andrés de León i serà mai.
El conductor.
Que va dir, hoy en día las cosas están interrelacionadas, com deies bé, tu, Uri. La industria del automóvil está presente en el mobile, porque al final estamos hablando de algo que tiene que ver con la conectividad. La cápsula, por ejemplo, tiene 85 sensores integrados y tiene internet de las cosas. Aviam, a mi personalment...
Endavant.
És una expressió que em fa molta ràbia, l'internet de les coses. Sí. És un grup on també hi podíem afegir les paraules com connectivitat, metavers i tiktokers. Jo, aquestes, jo això...
T'ho compro tot.
Fan ràbia, aquestes paraules. Ja
i meet and greet també fa rabieta.
Meet and greet també ha sigut bastant així. Seguim viatjant enrere el 28 de febrer de 2022. Anem tirant enrere, érem el 23. Aquell dia s'inaugurava el Mobile World Congress i portava una novetat numèrica. Es parlava de la possibilitat de passar del 5G al 6G.
Oh.
Sí, un canvi de número. Que no dic que no estigui bé, anar per aquest camí, però a mi esperar-me 2 o 3 segons més a que se'm carregui la pantalla del mòbil, de l'internet, tampoc ho trobo tan cansat. Clar. I horrible.
O sigui, quan ja és tan ràpid que tu no ho perceps, o sigui, no t'avorreixes mentre es carrega...
Ja està.
Fins qual val la pena investigar?
5, 6, 10... Bueno, deien, su definición es lo que... es lo que abrirá posibilidades todavía remotas e incluso discutidas como las del... Una altra paraula que fa ràbia, metaverso.
Sí, oi, sí. Feia temps que no sonava.
Mundos virtuales que aspiran a crear realidades paral·leles en tots els àmbits del domèstic al laboral. O sigui...
Re, això ja ens va dir el Ganyet que re.
L'únic que és veritat paral·lel que interessa...
És una tecnologia fallida.
No, però és que jo no, si jo no dic que no, però heu vist com està el món.
Fatal.
Ara ens n'hem d'inventar un altre, de fictici. Per espatllar-lo, també...
Primer no sé... reclam-lo d'aquí.
Ah, exacte.
La Hard que ho fa cada dia amb la realitat paral·lela.
Claro.
Sí, amb aquest discurs m'estic ficant 30 anys més i m'estic convertint en un senyor.
Però, és veritat. Sí, és veritat que ara t'està...
Sí, m'estan... Sí,
ja t'ho estic veient.
No, no, la calvícia ja la portava.
No. Dir-ho. Sí.
La qüestió és, no seria millorar el món que tenim ara abans de construir-ne un altre?
Maco, això.
Mira.
Maco.
Ara.
Mira, que he posat d'entrada, ja, clar.
Un mundo ideal.
Que tu i jo...
Un mundo ideal. És el que ens promet el Mobile World Congress. Però no el tenim.
La Medi té ganes d'entrar, ja. Crec que ha sonat no a la DIN i a...
Va ser també una edició molt optimista del 2022, perquè va ser la primera després del Covid.
Ai, sí, que quan ens el van cancel·lar, no sé si ho recordeu,
sí,
eh?
Que greu. Sí, mira, sí. Jo em dedicava a l'hostaleria per aquell entorces
i
ho vaig celebrar, però com un vedell.
De no.
Sí, sí.
Que dèiem,
cancel·lat, endavant.
Deixen fer el congrés a aquell Amsterdam i aquí ens cancel·len el mobile, quina vergonya.
Encara gràcies.
Oh, i tant.
Ha estat molt pitjor. Un any abans, el 2021, la cosa no estava tan animada. De fet, el congrés no es va fer fins a finals de juny, no es va fer al febrer.
Ah, és veritat que ho van canviar.
Sí, sí.
És veritat.
I la del 2020, com ara comentàvem, es va anul·lar perquè ens van tancar tots a casa.
Amb bon criteri.
Sí, amb molt bon criteri. Per això farem un salt encara més gran i anem al 28 de febrer del 2019.
Ah.
Últim dia del mobile, un mobile de rècord amb 109.000 assistents, que potser aquest any es superarà. Una edició que va ser profitosa pels catalans. La Vanguardia titulava Catalunya i Espanya... Espanya, però Catalunya... Sí. Obren petites empreses al món al Mobile World Congress. Catalunya al món. Catalans! Estem al món. Aquest seria el titular que ens va deixar el Mobile World Congress del 2019. I amb coses realment útils. Ni trens envasats al buit com un pot de llenties, ni canvis de numeració. Els objectes que produïm els catalans són objectes de necessitat real. una samarreta per prevenir el risc laboral de lesions lumbars.
Molt bé.
Una etiqueta a l'ampolla de vi que et diu si té les condicions de temperatura i qualitat idònies.
Està molt bé, això.
O una app per lluitar contra episodis de contaminació per olors. Per pets.
Però d'això no n'hem sabut res més.
Pensava que el grup.
Per odors. Per lluitar contra olors. Que això és del 2019.
Sí, digues, deixa que digui.
S'ha desenvolupat alguna cosa?
Això mateix volia dir, que d'això no n'hem sentit a dir res més?
Correcte, no n'hem sentit a dir res més. No ho sé, potser hem d'esperar uns anys més a que es desenvolupi.
Sí,
és que una samarreta per prevenir lesions lumbars ha de ser difícil de fer, eh?
Sí, home, però si la presentes al mobile, en principi el prototip...
Però són prototips, que després prova i error, saps què vull dir?
Potser no hi ha totes les talles, vull dir, trinco, algú ha de pagar.
És això, és que no hi ha la talla de la gent que té aquests problemes lumbars.
És que a vegades...
Han de fer la talla.
A vegades et vols afanyar a presentar i després et falten els detalls importants. No aneu amb presses.
Això és així.
Amb aquestes propostes a la catalana, he volgut fer les meves propostes a la catalana d'objectes útils que es podien fer pel mobile.
Sí.
Un rentador automàtic de les dents, perquè sempre fa una mica de mandra rentar-te-les.
Sí, que fa mandra.
Allò que el raspall et vingui cap a tu...
O sigui, que estiguis al llit, que dius, ai, que m'he deixat de rentar-me les dents. Pam,
i tu tinguis un mando que tinguis sempre allà al costat del llit, l'apretes i et ve el raspall...
Ai, que bé!
I tu obres la boca i fa... I et queda tot net.
Alerta, saps? Que això s'hauria de controlar molt bé, perquè tu pots estar també a casa fent qualsevol altra cosa i s'activa per error i que pot comportar un problema.
Imagina't, estàs a mig
dinar... Persegueix per casa.
A mig dinar, com
els ossos polars. Això és l'intel·ligència
artificial,
polars.
Sí.
L'internet de les coses, sí.
Un detector de pixapins a la zona, també...
Un detector de pixapins?
Sí, per quan vas a buscar bolets per evitar-los. No, allò...
Això,
a veure que us toca de prop, eh?
Clar, per això, quan
tu has viscut, això?
Mare de Déu. I que piti, saps? Quan un s'acosta...
Però quin so hauria de fer?
Pixapins! Una cosa així. Però fluixet, perquè si no, ho sentirien i els pixapins, que tenen aquesta capacitat auditiva que la desenvolupen només quan van al bosc. Ai, què he dit? Algú... Hi ha algú allà? Hi ha algú allà?
És veritat.
I veus que va dir... Ai, no, hi ha algú allà? Que només la tenen quan se'n van al bosc.
O sigui, és a dir, que aquí a la ciutat no la tenim, no?, tan desenvolupada.
No.
Doncs,
hi ha molta contaminació acústica.
Sí, molt soroll.
La meva última proposta és un desodorant que funcioni bé.
En general.
Bona.
Sí, perquè normalment et poses un desodorant, sí que allò que queda com humit durant una estona...
Però que després no funciona.
Però m'agrada molt estar explicant invents amb aquesta sardana de fons. Jo crec que és...
Invents nostrats.
Sí, invents nostrats, i una sardana és el més allunyat que hi ha de l'evolució tecnològica. Sí. Però, això, un desodorant, perquè allò que et dura 24 hores.
No és mentida.
Et dura 10 minuts i llavors espavila't. I arribes a... Que llavors arribes aquí a la ràdio i...
Tothom et mira.
I tothom et mira i cantes més que... ja t'ho explicaré.
Que aquí, ara s'ha de pensar que cantes més que aquí.
Que
la Rosa...
Que la Lola Flores.
Meravilleu tu.
Doncs mira, no sé, prenem nota de Jarque, si us plau.
Sí,
ho passarem,
sí. Jo ja ho he escrit, ja he pres nota, i enviarem un telegrama a la gent del mobile.
Telegrama,
Jo crec que d'això, de marginet, de cara a
burofax.
Un burofax és vinculant.
Un burofax fa por.
Burofax,
quan dius, t'enviaré un burofax?
Exacte, què em vols dir?
És que
què m'has de dir?
No se sap ni què és un burofax.
Mercè, hem de parlar.
Coses boniques.
Sí.
O parlarem. Ja en parlarem.
Tanca la porta, que hem de parlar.
Tanca la porta també és molt...
No t'hi vulguis trobar.
És molt evident. Fem una cosa, perquè ens queden dos minuts per arribar al punt de... Avui hem anat tard, nois, eh?
Ha anat així,
Mercè. Avui ha anat així.
Ens hem enfrescat.
Perquè, clar, tu deies, Jarque, que tu no has dinat.
No he dinat.
Tu no has dinat. Vosaltres dos heu dinat?
Sí, senyora.
No. Jo no.
Jo sí.
Tu no has dinat avui, Francesc?
No, he anat menjant... Jo he anat menjant coses que apareixen allà a la taula, sense saber com.
La Medi ha dinat o no? Diu la... Mira, la Medi sí, és que la Medi ho fa tot bé. És que, clar, què vols? Ara jo només us vull posar en context.
Ai.
Imagineu-vos que esteu a París.
Ui, no, ja sé per on vas.
Molt bé. Home, no, de moment molt bé.
La ciutat de l'amor.
Escolta'm.
Jarque, tu ets de portar l'USB sobre amb la moixilla i tot plegat, amb la maleta...
L'USB és un obsolet, vull dir, jo tinc tot el núvol.
És una pregunta trampa.
Home, si jo fos de...
Que... O sigui, si portés una informació important, confidencial...
Sí, jo me la posaria a la boca, com si fos un xiclet. perquè així no me'l robaria, no volaria.
Què faríeu vosaltres? Si portéssiu informació seriosa, confidencial...
Important.
Important. Faríeu circular...
Jo em desmaiaria dels nervis.
Dels nervis. Tu no podries, sí, no?
Perquè et veig,
tu que no, podries, no?
A mi ja no me la donarien directament. Jo sóc el perfil... Tu has de portar això que és supersecret. No m'ho donis. No m'ho donis.
Mireu, doncs això ha passat. Ha passat a París, ja us heu informat doncs, que s'ha robat aquest USB que, diguéssim, podia incloure... No, però sí que ho portava.
Dos
informació pel que fa al pla de seguretat dels Jocs Olímpics que s'han de celebrar.
Això és que li van donar el marginet de París i ho ha perdut.
I ho ha perdut. Volem saber què passa amb aquest pla de seguretat. S'ha de tornar a fer, s'ha de modificar. Doncs vinga, d'aquí res, us expliquem. Gràcies, nois.
Sí, home.
Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Al punt de 3:45 de la tarda. Us ho estem explicant. Avui ens hem despertat amb aquesta notícia inquietant que ens arribava de Le France, de París, i és que un treballador de l'Ajuntament de la capital francesa, Eharque, sí, que recordem acollirà aquest estiu als Jocs Olímpics, va denunciar ahir el robatori de material, diguéssim, sensible.
Sí, concretament d'un ordinador amb un USB que contenia informació, com tu dius, Mercè, sensible sobre els plans de seguretat per a les Olimpíades, que se disputaran, recordeu, aquest mes de juliol. Un furt que va tenir lloc a la Gare du Nord de París i del que n'ha avançat informació al mitjà francès BFMTV. Aquest robatori, ens preguntem si posa en risc la seguretat dels assistents a la cita olímpica i per desvetllar aquests i molts altres dubtes sobre aquest robatori d'informació confidencial, és un plaer saludar a aquesta hora el Carles Hortolà, que és professor del màster en polítiques de seguretat global, prevenció de l'extremisme violent de la Universitat de Barcelona. Carles, bona tarda, com estàs?
Hola, hola, bona tarda. Què tal?
I moltíssimes gràcies per atendre'ns. Creus que corre perill la seguretat dels Jocs Olímpics de París després d'aquest robatori?
Bé, crec que al principi caldria posar una mica parar més atenció a quin tipus d'informació s'està extraviant, en aquest cas. Seria molt agosarat, no? Així d'un primer moment dir que la informació que hagi robat hagi sigut tan sensible com per arribar a posar en risc a la totalitat d'uns Jocs Olímpics, em costaria de creure inicialment.
Clar, tu com a expert, ara també ho parlàvem, creus que aquí va ser un error també de l'organització, aquesta informació tan sensible, dipositar-la a un USB, a un pendrive?
Sí, bé, bueno, en general ja no està en un tema de seguretat específicament, sinó sobretot en temes de sentit comú, no? De transportar informació. Potser haguessin hagut de ser una mica més diligents, no? L'aspecte de transportar, el transport d'aquesta informació, i sobretot ja no és el fet simplement de transportar-ho o de contindre-ho dintre d'un USB, sinó d'optimitzar i de minimitzar riscos, millor dit, en el transport d'aquest tipus d'informació, que potser igual una motxilla en un transport públic en una ciutat com París, doncs igual no és el millor lloc, no?, per poder transportar aquesta informació.
Clar, fins a quin punt el treballador que ha extraviat o que se li ha robat aquesta motxilla pot rebre algun tipus de responsabilitat per part del govern o de l'Ajuntament de París?
Bueno, a priori, caldria també una mica entendre bé quin és el tipus de relació que té aquest treballador públic envers la informació que està rebent, no? Però sí que normalment, les persones que conformen, diguéssim, grups de seguretat en els que es treballa amb informació sensible, normalment sempre tenen aquest tipus de lligar, no?, envers la protecció, envers a posar, no?, de la seva banda tots els mitjans encara que garantir, no, la seguretat. El resultat no només són dispositius, també són protocols, també són processos i també són comportaments, no, de la pròpia gent que exerceix o que rep i que transporta aquest tipus d'informació i de coneixement.
Clar, Carles, tu creus que pel seu impacte global els Jocs Olímpics són l'esdeveniment més complex des d'un punt de vista també de seguretat? Perquè tu dius, no? És a dir, és un esdeveniment seguit pràcticament per tot el món, són molts milions de persones que l'estan mirant i no sé, clar, suposo que el dispositiu, no sé si es pot comparar amb algun altre esdeveniment esportiu o cultural.
Sí, de fet és un repte a tots els nivells, no? A nivell logístic, a nivell, òbviament, no, a nivell de seguretat, perquè implica grans envergadures, no? Mm. Aquí, principalment, els Jocs Olímpics, de fet, no, són el paradigma geopolític, diguéssim, més enllà de les guerres, més per excel·lència, no? Pels diferents països, on és principalment utilitzat pels països que ho organitzen com a una eina, no, de promoció, una eina de donar-se a conèixer al món i d'establir, pues, relacions a nivell local, a nivell global, no, també, de les seves capacitats, no, i de la seva magnitud. Per tant, sí que s'esdevé no només un aspecte exclusivament econòmic, no és, evidentment, només deportiu, sinó també arriba a ser arriba a adquirir un caire, pues, geoestratègic o diguéssim, d'alta política, no, nacional dels diferents països. Per tant, sí, aquí els principals reptes a nivell de seguretat són dos, no? El principal és el gran moviment de masses, no? que s'espera i que transita i que es belluga, no? en uns Jocs Olímpics, d'una banda, i de l'altra és principalment això, la visibilitat internacional, no? Que esdevenim més com aquest tipus. D'aquest tipus poden suposar, no només per apuntar-se tantos des del punt de vista dels països que organitzen o que guanyen o el que sigui, sinó també, evidentment, qualsevol acció que posa en risc la seguretat, evidentment, es magnifica a nivell global.
Uh-huh. Clar, estàvem repassant també aquest matí, per exemple, les competicions, que en aquest cas estan molt centralitzades en aquests Jocs Olímpics de París, a la mateixa ciutat de París, sense anar més lluny. Per exemple, vòlei platja jugarà al Camp de Mart, atletisme i tir en arc als Invàlids, atletisme i ciclisme també en ruta al Trocadero, esgrima es disputarà al Gran Palé, i triatló, per exemple, al pont d'Alexandre III. Clar, tots són punts neuràlgics i estratègics també de la capital francesa. No sé quins diries que són els punts calents o els moments més complexos pel que fa a seguretat d'uns jocs olímpics com els que viurem aquest estiu a París.
Uh-huh. Principalment, qualsevol, sobretot les situacions o els moments d'inauguració, no? Els casos on es concentren les majors aglomeracions de gent, també podríem estar pensant, per exemple, en finals esportives, en finals d'esports que siguin majoritaris i que tinguin una gran repercussió internacional, són tots ells aspectes són moments en els que l'acte de clausura, per exemple, també tots impliquen sobretot un moviment massiu de persones, un moviment i sobretot una transcendència internacional que pot ser aprofitada també, evidentment, per llançar qualsevol tipus de problemàtica envers la seguretat o de, com dèiem, no? de poder-la magnificar, millor dit.
Clar, tot això, perdona, Carles, no sé si volies afegir alguna cosa.
Sí.
Digues.
No, simplement això, és a dir, també és molt rellevant també moments en els que impliquin, pues, també personalitats d'altres països, no? que també pues, es donin lloc, que acudeixin a determinades llocs, a determinades cites. Tot això augmenta sobretot la transcendència o l'impacte, millor dit, de qualsevol incident en seguretat que es pugui produir.
Carles, tu ets professor del màster en polítiques de seguretat global i de prevenció de l'extremisme violent de la Universitat de Barcelona, i també et volíem preguntar per aquest atemptat jihadista que va tenir lloc als voltants de la Torre Eiffel al desembre de l'any passat. Recordem que hi va morir un turista alemany, també hi van haver dos ferits. Clar, fets com aquest, no sé si tu diries que posa una mica en entredit la seguretat del dispositiu de seguretat del qual estem parlant en aquests moments. Si tu creus que París segueix en aquesta amenaça jihadista, quina valoració en fas? Mm-hmm.
Bueno, bàsicament, els detalls concrets, no, d'aquests atacs els desconec, però sí que és veritat que existeixen, doncs, bueno, aquest aquest risc, no, de perpetrar-se atemptatge a nivell o de caire, en aquest cas, jihadista, a tota Europa, pues, continua sent, no?, un aspecte bastant candent, sobretot per l'aspecte de que una de les característiques dels actors no estatals, que serien particularment aquest tipus d'atacs, es caracteritzen sobretot per la seva agilitat, no?, i per la capacitat de poder portar a terme atacs amb molta transcendència, amb un cost minso, molt mínim, no?, i amb una transcendència, com dèiem, pues, bastant, molt, molt rellevant, no?, aprofitant, evidentment, aquesta no sé, aparament, no?, que et pot donar als Jocs Olímpics, no? No crec que, evidentment, a França en particular, doncs, ha tingut tradicionalment, no?, ha sigut un focus, un lloc neuràlgic en els atacs de tipus jihadista, doncs, han tingut bastant recorregut i bastant rellevància, però no deixaria de ser, estaria, no?, d'altres països del seu entorn, com deia, podria ser Alemanya, com podrien ser Bèlgica, qualsevol d'aquests països podria ser susceptible, no?, d'aquest tipus d'atacs. Uh-huh. Evidentment, s'ha d'extremar les precaucions perquè tenim aquesta capacitat que brinden, no?, els Jocs Olímpics, de donar visibilitat a qualsevol incident de seguretat que es pugui produir i que podria, evidentment, augmentar el risc o la probabilitat de que aquesta capacitat fos utilitzada per aquests grups o per determinats individus per, evidentment, donar-li major reivindicació a les seves activitats terroristes.
Si ens fixem a casa nostra, a Carles, ara potser fa mesos, de fet, hi ha tants conflictes oberts al món i també al territori, no?, que fa potser temps que no sentim aquesta, la paraula amenaça jihadista que plani sobre casa nostra. Hem de seguir en alerta o quina és la situació d'aquests moments pel que fa a aquest tipus d'amenaça?
Bé, com dèiem, l'amenaça jihadista o qualsevol tipus d'amenaça encarada, no?, al radicalisme, però bueno, principalment particularitzat en la jihadista, és una tònica que afecta, no?, com dèiem, a qualsevol país del nostre entorn. Sí que és veritat que hi ha països que, com dèiem abans, no?, països com ara França, països com Bèlgica, etcètera, que tenen una situació, diguéssim, sociopolítica una mica diferent, no?, a la del nostre entorn. Sens dubte, l'amenaça sempre està aquí, no?, l'amenaça terrorista sempre està, i com dèiem, sempre està tant en quant les capacitats que s'hi necessiten per portar a terme atacs terroristes en l'actualitat són despreciables en comparació, millor dit, amb la transcendència i l'impacte que això genera amb la societat. Per tant, bueno, es manté una tònica estable de control, de posar, diguéssim, els mitjans necessaris per anar controlant i monitoritzant que realment no es produeixin fenòmens, no es produeixin, millor dir, fenòmens de radicalització que puguin acabar amb terrorisme o amb violència, però de ser, diguéssim, alineat amb la tònica dels nostres països veïns.
Confiem de cara a aquest estiu, sobretot a aquests Jocs Olímpics de París, que tot surti bé. Carles Úrtola, professor del Màster en Polítiques de Seguretat Global, Prevenció de l'Extremisme Violent de la Universitat de Barcelona. Moltíssimes gràcies per atendre la trucada de Ràdio Estel.
Moltíssimes gràcies a vostè.
Una abraçada, gràcies.
Adéu.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Busca't una excusa per fer una expedició a Groenlàndia, per mirar els ulls a Marina Abramovic, per conèixer els orígens d'Oasis. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Divendres 1 de març, el Haydn més triomfal i lluminós sonarà al Palau de la Música Catalana amb La Creació, un monument coral singular i vibrant, inspirat en els grans oratoris del barroc. Música extraordinària i poderosa a càrrec del Cor Jove de l'Orfeó Català i l'OBC, dirigits per Marta Gardolinska. Entrades a palaumusica.cat.
Con
ChondroHelp. Els meus ossos i articulacions noten el fred i l'edat. Per això prenc ChondroHelp, de Laboratoris Marnis. ChondroHelp conté una alta concentració de condroitina, glucosamina, col·làgen, àcid hialurònic i vitamina C. I gaudeixo de viure en moviment. Recorda, demana ChondroHelp a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. A Ràdio Estel, fabricació pròpia.
Bis wann ist man verliebt und wann ist es Liebe? Und sind das nicht gefühlt die gleichen Gefühle?
Doncs encetem un nou capítol de la nostra secció social aquí al Fabricació Pròpia. Ho fem en bona companyia amb la Rosa Maria Gené, redactora del setmanari Catalunya Cristiana. Què tal, Rosa Maria? Com estàs?
Molt bé, amb aquesta sintonia. Home, fantàstica.
Amb aquesta hora de la tarda, que tot encaixa, no? Podríem
sí,
dir.
Sí, sí.
Clar, fa un parell de setmanes, Rosa Maria, ens vas presentar una iniciativa de Mans Unides. Avui parlarem del valor de padrinar un infant, i és que els nens i nenes són una de les principals víctimes dels conflictes al món.
Doncs sí, són víctimes que realment són molt febles, et fan patir molt, perquè un nen o un infant et provoca una tendresa molt gran. I, caram, si podem fer alguna cosa per ells, per què no fer-ho, eh?
Clar, i de fet, mira, una altra dada que oferim avui. La meitat de pobres del món són nens i nenes. Això segons xifres de Nacions Unides. 662 milions de nens de tot el món pateixen pobresa, i és per això que avui, doncs, Rosa Maria, ens vols destacar la feina d'una organització. Es diu World Vision.
World Vision, exactament. Un món on cada nen pugui desenvolupar tot el seu potencial i tenir una vida plena en comunitats pacífiques i pròsperes. Aquest és el somni de l'organització World Vision, i que no és només un somni, sinó que ho fa realitat. És un treball que fa possible gràcies al treball que implementa en tres grans àrees. Una seria el desenvolupament de les comunitats de forma integral i sostenible, i centrat especialment en les necessitats dels més petits. Un altre punt seria l'ajuda d'emergència per a les persones afectades per conflictes o bé per desastres naturals. I una tercera pota podríem dir que és la promoció de la justícia per canviar les estructures injustes que hi ha a les comunitats amb les quals treballen.
Clar, per tot plegat, avui hem convidat al Fabricació Pròpia a la responsable de projectes i delegada a Catalunya de la Fundació World Vision. Ella és la Susana Oliver. Què tal, Susana? Com estàs?
Molt bé, moltes gràcies per convidar-me. Encantada de veure-us.
Clar, per cert, deixa'm mencionar que ahir va ser el Dia Mundial de les ONGs, no, Susana? Ens agradaria, no, per començar, Rosa Maria, preguntar-li a la Susana per què segueixen sent tan, tan importants aquestes organitzacions com World Vision, que treballen, això també ho hem de remarcar, en paral·lel a les institucions.
Sí, en paral·lel i en col·laboració, no? Al final, el que intentem és arribar on no poden arribar els governs, on no poden arribar altres entitats, i treballar de manera coordinada, perquè al final la responsabilitat final del desenvolupament dels països la tenen els governs, això ho tenim molt clar, i per això sempre treballem tant a nivell local com a nivell nacional en coordinació amb ells, no? Però és veritat que moltes vegades per tema econòmic, doncs ells no poden arribar tot. Ara se m'acut, per exemple, a Ghana estem treballant en posar latrines a les escoles, i el govern té un programa supergran que és de posar latrines a totes les cases, però no arriben als centres de salut i a les escoles, no? Doncs nosaltres complementem així.
Per conèixer el treball que feu, hi ha la Susana aquí que ens ho explicarà. Aquí a la taula, l'estima que no ho poden veure els oients, tenim
quina meravella.
La memòria de l'entitat de l'organització, i és preciosa. Hi ha unes fotografies d'uns nens maquíssims que enamoren, amb uns colors, amb uns somriures, amb esperances. És així com veieu el món?
Sí, així és com veiem el món. De fet, World Vision va començar l'any 1950 centrat en una nena, un periodista que es deia Bob Pierce va anar a cobrir la guerra de Corea i va trobar una nena que s'havia quedat òrfana i la seva germana les va portar a un orfenat i en l'orfenat li van dir mira, jo ja comparteixo el meu plat d'arròs amb 5 nens i ja no puc més i ell va dir, bueno, i si et dono $5 i em va dir, vale, amb això jo la puc mantenir un mes.
Uau.
I ell va dir, vale, doncs jo em comprometo a donar-te aquests $5 i cada mes enviar-te $5 més. I ell, com era, a part de periodista, era pastor, quan va tornar a casa seva als Estats Units, va involucrar la seva parròquia, no?, perquè apadrinessin, aquest va ser l'inici, no?, l'apadrinament de nens a Corea.
Per tant, Susana, amb aquests 70 anys, no?, de World Vision, que, com deies tu, va començar el seu treball per transformar el món, en aquests 70 anys ha evolucionat...
Moltíssim. Moltíssim, perquè al principi era això una cooperació molt assistencialista, no?, de donar el plat de menjar. Clar. Malauradament, amb la situació que tenim ara, encara ho hem de fer. Encara hi ha moltes emergències alimentàries al món on el que hem de fer és portar menjar. Però cada cop més fem, com deia molt bé la Rosa Maria fa una estoneta, projectes de desenvolupament més integrals, no?, que van des de millorar l'educació i la salut fins a temes d'infraestructures, millorar l'agricultura... La idea és que ells mateixos, quan World Vision deixa la comunitat, puguin seguir el seu desenvolupament.
Perquè estem parlant no d'una problemàtica, sinó de moltes problemàtiques, no?, que una influeix en l'altra.
Totalment.
Davant d'aquesta llau, per on començar?
Per on diguin les comunitats. O sigui, bàsicament, nosaltres parlem, evidentment, el que dèiem, no?, amb el govern, tant a nivell nacional com amb el nivell, a nivell local, per veure on està la necessitat més gran. Però després el que fem és involucrar les comunitats i dir-los, vale, teniu problemes d'educació, problemes de falta d'aigua, problemes de salut, per on voleu que comencem? I és curiós que ells, la majoria, et diuen per l'educació. Tenen molt clar que l'educació és el que realment canvia el futur de les seves comunitats.
Per tant, podríem dir que des de World Vision és el projecte que, amb el que dediqueu més esforços?
Sí i no. És a dir, sí, educació és un dels nostres pilars fonamentals, juntament amb la salut. El que passa és que jo sempre dic que això és per on comencem, no? La idea és... creem aquesta base d'una bona educació, una bona salut, i a partir d'aquí ens n'anem altres coses com agricultura, formació professional, microcrèdits, fins i tot, perquè puguem passar a un altre estadi, no?, de l'ajuda.
En aquests 70 anys has comentat, o també li deies a la Mercè, que heu anat evolucionant. Per tant, hi ha problemàtiques noves, necessitats noves. En aquests moments, què és el que veieu que caldria posar-hi més èmfasi? I que encara no hi sou presents, potser.
Pues mira, no és que no hi som presents, però ho hem començat a potenciar des de l'any passat, des del 2022, el tema del medi ambient. Era una cosa que nosaltres teníem com a transversal en els nostres projectes, a dir, fèiem seguretat alimentària i medi ambient, o aigua i sanejament i medi ambient, però ara ho considerem un tema central, no? Sinó tenim un munt de persones que estan passant fam a causa del canvi climàtic i que són les últimes, o sigui, no en tenen cap responsabilitat, no? I llavors creiem que realment ha de ser un dels pilars centrals de la nostra feina i que, com dius, doncs fins l'any passat l'havíem tocat tangencialment, no? No havia sigut tan central en la nostra feina.
Susana, què és més complicat? Treballar sobre el terreny o fer aquesta incidència política i social al mateix temps?
Mira, jo com veig els companys de terreny, els veig treballant 1000 hores rebentats... però feliços perquè estan tocant els beneficiaris i estan veient vides que canvien, no? La incidència social potser la pots fer des de casa teva d'una manera més còmoda, però veus els canvis a molt més lluny, a més llarg termini, no? Costa més, sí.
Un tema que comentaves fa un momentet era escoltar les comunitats, no? Què necessiten, per on volen començar... I pensava que moltes vegades la veu dels nens, dels infants, no és gens escoltada. Què és el que ens volen dir aquests nens, infants, amb els quals vosaltres treballeu?
Sobretot, per ells és molt important que se'ls escolti, que es pensi també en les seves prioritats, que se'ls protegeixi, que moltes vegades és un problema, no?, el tema dels abusos físics, ja no parlem violència sexual, etcètera, no? I després, una altra cosa, a l'última COP, que hi va haver, de medi ambient, vam portar també nens que parlen precisament del canvi climàtic, del món que els estem deixant, no? i parlen de que hem de cuidar i hem de revertir tots els efectes negatius que hem fet sobre el clima i sobre el medi ambient. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie.
Avui a l'Espai Social de la Fabricació, la Rosa Maria Jané ens ha volgut parlar del valor de padrinar un infant i per això doncs, hem convidat a la Susana Oliver, que és responsable de projectes i delegada a Catalunya per la Fundació World Vision. Continuem xerrant amb ella perquè, clar, Susana, el Covid va marcar claríssimament un abans i un després. En matèria de drets humans, també de desenvolupament, a molts països es va registrar un retrocés importantíssim. A vosaltres, com us va afectar a la feina?
Ens va afectar moltíssim, perquè, clar, des de companys que no podien desplaçar-se a les comunitats per tot el tema de les quarantenes, fins a, bueno, beneficiaris que ja estaven involucrats en activitats i que, o bé, no deixaven de fer-les, que va ser el cas en la majoria de casos, perquè si jugaven al menjar i es van contagiar, o que havien de deixar de fer la seva activitat i dependre de l'ajuda, no? Nosaltres vam tornar, com jo deia, no? Tants anys evolucionant cap a una cooperació més de transformació i menys assistencialista, vam haver de tornar enrere i fer una cooperació més assistencialista, més ajuda d'emergència.
Aquesta col·laboració, aquesta feina està reflectida en aquesta memòria que comentàvem al principi del programa, on no només hi ha fotos precioses, torno a insistir, soc pesada, però és que són precioses les fotos que teniu. També hi ha moltes xifres, hi ha xifres de països, projectes, diners. Darrere de cada xifra hi ha, suposo que poseu rostres concrets, famílies, nens, que veieu que la seva vida s'ha transformat o s'està transformant. Això a nivell personal, quin gust et deixa?
És molt satisfactori. Jo sempre ho dic quan la gent em diu, ui, i viatges als països i veus la pobresa i quin horror. I jo els dic, no, és tot el contrari, no? Perquè, evidentment, vas a veure unes condicions molt dures, però vas a conèixer gent que li has canviat la vida, no? Ara que deies això de xifres, doncs mira, m'estaven recordant, l'altre dia estava preparant un informe per l'Ajuntament de Terrassa d'un projecte que hem fet de sanejament a les escoles. I hi havia la foto d'un nen que li falta una cama, que, bueno, el va picar una serp i li van haver d'amputar una cama. I anava amb les crosses i deia, és que a mi que ara tenir lavabos aquí a l'escola i no haver d'anar al camp amb les crosses i amb el que això em suposa fer les meves necessitats, és que m'ha canviat la vida.
És que ens costa, aquesta imatge, tenir-la nosaltres, clar, però aquí tenim tot a l'abast.
No? Sí,
i que és com, per nosaltres és tan bàsic, no?
És que ni t'ho planteges.
I que ni t'ho planteges, no? Clar, en el sentit del que deia la Rosa Maria, no? A nivell personal vostre, com a voluntaris, això us transforma.
Totalment.
Això, no? Treballar en aquest àmbit, Susana, vull dir, és aquesta sí. Evolució personal, no?
Totalment, totalment. Sí, a més, bueno, jo li comentava abans de començar l'entrevista a la Rosa Maria, no? Jo vaig estar treballant amb World Vision primer a terreny. Vaig estar 2 anys vivint a Honduras, sí, treballant en allà. I després, quan vaig venir aquí, vaig pensar, a veure què tal serà això de treballar aquí, clar, perquè aquí la meva feina, sobretot, és picar les portes per aconseguir diners pels projectes, no? Però la veritat és que és molt xulo, perquè no només saps que estàs ajudant, sinó que jo crec que també canvies la vida i les mirades dels donants. O sigui, el fet de jo venir-te a explicar el que tu em deies fa un moment, no? Em sembla superbonic el que m'estàs explicant, m'estan donant ganes de padrinar. Pues veure aquestes reaccions de la gent és una preciositat.
Aquesta entitat va néixer doncs, en l'experiència personal d'un pastor i periodista. Uh-huh. Per tant, sou una ONG cristiana, sí, i el tema de l'espiritualitat està molt present en la vostra naturalesa, no?
Sí, sí.
No s'entén la vostra feina sense aquesta dimensió espiritual i de fe?
No, perquè és això, no? La nostra missió és vida en plenitud per cada nen i nena. I quan diem en plenitud volem dir tant salut física com salut psicològica, però també espiritual. Hi ha molts nens, sobretot vivint en situacions molt difícils, no només nens, també adults, no? Que es pregunten, bueno, i quin sentit té la meva vida, no? I viuen una vida molt difícil. I el poder pues, transmetre els teus valors cristians, que evidentment no anem a evangelitzar ningú, no? Però transmetre els teus valors i l'esperança, no?, que ens dona la fe, per mi això és essencial.
Susana, ja anem acabant, però jo crec que és... Jo t'ho he fet saber. Però potser, Rosa Maria, ara, hi haurà molts oients que diguin, després d'escoltar la Susana, d'haver-ho explicat també amb aquesta memòria de World Vision, des de Catalunya, quines opcions tenim per col·laborar amb vosaltres, no? Perquè hi ha diverses opcions, des de padrinar, un regal solidari, voluntariat...
Totes aquestes opcions que dius es poden veure a la nostra web, que és www.world, com món en anglès, vision, worldvision.es. Però ara, el mes de març, jo volia explicar especialment una campanya que farem que es diu Sé elegido, com sigues escollit en català, però en castellà, séelegido.es. I és una campanya on les famílies poden enviar fotografies seves, qui vulgui apadrinar, envies fotografies, la farem a Guatemala, i llavors els nens de Guatemala seran els que triaran els seus padrins. Mm. En lloc de tu triar el nen que vols apadrinar, vale, són els nens de Guatemala els que triaran quina família volen que els apadrini.
Una cosa ben maca, també.
La veritat és que sí, li hem volgut donar una mica la volta, no? Perquè al final, bueno, que siguin els nens els protagonistes al final també del seu apadrinament, no?
Doncs, no sé, Rosa Maria, m'ha agradat molt aquest projecte i és que surto molt convençuda del que faré després de parlar amb tu i amb la Susana.
Sí, és que realment... arriba. La feina que fan, que feu, arriba.
I és d'agrair. Susana Oliver, responsable de projectes i delegada a Catalunya de la Fundació World Vision. Gràcies per haver vingut al Fabricació Pròpia. Gràcies, Rosa Maria, per haver convidat a la Susana.
A vosaltres.
I amb el que necessiteu, ja sabeu, estem aquí des del Fabricació Pròpia Ràdio Estel.
Moltes gràcies a vosaltres pel programa. Gràcies.